Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut descarta treure les mascaretes als patis escolars i confirma que totes les activitats de Nadal a les escoles es faran a l'aire lliure. A Catalunya hi ha quasi 14.000 alumnes i professors confinats aquest dijous, 10.000 més que fa 10 dies. Montse Manent.
S'ha passat del 16 als 86 grups confinats des del passat 8 de novembre. L'anunci sobre les noves mesures a les escoles l'ha fet la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà.
No està sobre la taula en aquests moments procedir a la retirada de les mascaretes, no? A més, tenim una població en les escoles que és les persones, els nois i noies, nens i nenes, en tot cas, que no estan vacunats i, per tant, doncs, en aquests moments en què comunitàriament hi ha un increment dels contagis.
Les vacunes de Pfizer i Moderna poden provocar falsos positius de Covid, ho diu un estudi de l'Institut IS Global, que ara demana un canvi en les proves diagnòstiques.
Segons les dades, aquests anticossos es troben en un 36% en persones vacunades amb Moderna i en un 13% amb Pfizer. Els resultats són rellevants, ja que un nombre considerable de casos es classificarien equivocadament com a infeccions asimptomàtiques.
Metges de Catalunya denuncia de nou la saturació de la primària. El sindicat parla d'una demanda descontrolada als CAPs que coincideix amb plantilles minvades i molt desgastades.
Des de fa dues setmanes les agendes dels metges de família s'han obert per complet i això ha fet augmentar la presencialitat dels usuaris amb patologies més complexes. Així ho ha alertat des del sindicat el doctor David Arribas.
Una presencialitat que és diferent, que és una presencialitat d'usuaris que fa un any i pic, un any i gairebé dos anys, que no es visiten amb freqüència, per la qual que tenen una acumulació de necessitats assistencials molt important. Això vol dir que les consultes presencials que estan tipificades en uns 12 minuts poden durar perfectament mitja hora.
7 de cada 10 casos amb infants víctimes d'abusos sexuals no tiren endavant els jutjats, ho diu un informe de Save the Children.
La ONG denuncia el calvari judicial que pateixen els menors que han de declarar 4 vegades de mitjana. Alguns processos s'allarguen fins a 5 anys, ho ha explicat el director general Andrés Conde.
Tenemos que prevenir los abusos sexuales hacia la infancia, pero necesitamos un sistema judicial, necesitamos jueces y fiscales especializados en violencia contra la infancia.
5.400 llars vulnerables s'han beneficiat en 4 anys d'ajudes de la Diputació de Barcelona per combatre la pobresa energètica.
Gràcies al programa d'auditories energètiques, aquestes famílies han aconseguit reduir la factura d'aigua, llum i gas en 240 euros anuals. Precisament, Mataró ha desenvolupat un d'aquests programes.
Mataró Audiovisual, Judit Peñaranda.
Mataró actua com a prova pilot del programa Auditories Energètiques de la Diputació de Barcelona. A principis d'any es té previst que l'Ajuntament instal·li plaques fotovoltaiques a la coberta de la pista poliesportiva de Cerdanyola per ajudar a reduir la factura energètica de les llars més vulnerables que hi hagi a un radi proper a l'equipament. La instal·lació preveu que es produeixin 142.250 quilowatts anuals d'energia.
I en cultura, galeries d'art, museus, fundacions i d'altres organismes s'uneixen per crear la Setmana de l'Art amb l'impuls de les Galeries d'Art de Catalunya.
Apropar les arts visuals als ciutadans i descentralitzar-ne l'accés són alguns dels principals objectius, segons ha explicat la presidenta de les Galeries d'Art de Catalunya, Mònica Ramon.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Pere Cladera, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica es manté tranquil·la a bona part del territori, el sol com a gran protagonista. Els núvols baixos o bancs de boira del nord de la Catalunya central han desaparegut i l'ambient és agradable al centre de la jornada. De fet, la majoria de valors màxims s'acabaran movent entre els 14 i 19 graus, els més elevats en punts de la costa o del prelitoral. De cara a demà divendres, doncs una situació molt semblant. Per tant, tranquil·litat, domini del sol, ambient fred a primeres hores del matí, de nou algunes glaçades o gelades en zones fondes de la depressió central, punts de les valls del Pirineu i del Prepirineu. El vent desapareixerà també de l'Empordà, sobretot del nord de l'Alt Empordà, i la tendència és que el sol torni a ser el gran protagonista. Per tant, ambient agradable al centre de la jornada, es repetiran els valors màxims, la majoria entre els 14 i els 19 graus, de nou els més elevats en punts de la costa o del prelitoral. De cara a dissabte sí que els núvols tendiran a augmentar. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Pere Cladera. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Parlem de problemes en aquesta xarxa viària, sobretot a l'autopista AP7, amb aturades de més de 7 quilòmetres a causa d'un accident a la zona de Gelida, entre Martorell i Gelida, cua important en tot aquest tram de l'autopista AP7 en sentit sud. No deixem l'AP7 perquè, a causa d'un altre accident, també hi ha trams d'aturades entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. La mateixa via va molt carregada entre Mollet i Santa Perpètua, però en direcció sud, en fi, l'AP7 complicada en tota aquesta zona del Vallès. A la resta de vies aturades més o menys habituals d'aquesta hora, que hi són la C58 i la C33, per exemple, d'entrada a Barcelona, o a la C17, al tram de Parets, en sentit nord, en sentit Vic. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut descarta ara treure les mascaretes als patis escolars i confirma que totes les activitats de Nadal a les escoles es faran a l'aire lliure, tot plegat, després que el nombre de grups confinats s'hagi disparat en els darrers 10 dies, passant dels 16 als 85. Ara mateix hi ha 13.758 persones confinades entre alumnes i professors.
Fa tan sols 10 dies n'eren només 4.000. Les xifres s'han disparat en les darreres dues setmanes, coincidint també amb l'augment de contagis en la resta d'àmbits. Per això el Departament d'Educació ha decidit fer marxa enrere i si en un inici el comitè d'experts havia avalat la retirada de la mascareta als patis escolars, finalment no serà així. L'anunci s'ha fet durant la presentació dels resultats de la primera enquesta que el govern català fa a mestres i professors.
Finalment, doncs, les mascaretes es quedaran als patis de les escoles i les activitats nadalenques, com dèiem, seran a l'aire lliure. Anna Ruiz.
Les circumstàncies actuals no afavoreixen canvis en els protocols i les mascaretes continuaran a les escoles. És l'anunci que ha fet avui la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà.
No està sobre la taula en aquests moments procedir a la retirada de les mascaretes, no? A més, tenim una població en les escoles, que és les persones, els nois i noies, nens i nenes, en tot cas, que no estan vacunats i, per tant, doncs, en aquests moments en què comunitàriament hi ha un increment dels contagis, no farem cap mesura que no sigui prudent en els centres educatius.
Gomà també ha ratificat que les festes escolars de Nadal se celebraran a l'exterior, al pati de les escoles. Els anuncis de l'educació coincideixen amb una incidència acumulada entre els nens de 0 a 9 anys de 146 casos per cada 100.000 habitants. En la població general, la incidència baixa fins a 104. Més de 13.000 alumnes catalans estan confinats. Fa 15 dies eren al voltant de 4.000. Els grups escolars confinats han passat de 14 a 85 en 10 dies.
Part d'aquests grups confinats, uns 400 alumnes i professors, les troben al Ripollès. Per això Salut té previst demà fer un nou cribratge massiu en dues escoles de la comarca. Ràdio Ripoll, Abril Chinchilla.
A causa de l'augment de contagis de la Covid-19 als centres educatius del Ripollès, Salut celebrarà demà un cribatge a dues escoles de la comarca. Actualment hi ha prop de 400 alumnes confinats. Les escoles on tindrà lloc el cribatge són la Badruna de Ripoll i l'Escola Pirineu de Can de Bano. En el cas de l'Escola Badruna hi ha 4 grups confinats, P5, segon, tercer i quart de primària. En total són 105 alumnes. Les PCR que es realitzaran durant el cribatge són voluntàries. Segons fonts del centre, els alumnes de secundària no se sotmetran a les proves en estar la majoria vacunats contra la Covid. A l'Escola Pirineu de Can de Bano els alumnes confinats són 118 i el procés serà el mateix que la Badruna, proves voluntàries que no implicaran el confinament fins a tenir els resultats. Hi ha altres centres educatius amb xifres elevades d'alumnes confinats com l'Escola Tomàs Reguer de Ripoll amb una setantena, l'Escola Joan Maragall de Ripoll amb 26 i l'Escola Doctor Robert de Camprodon amb 26. Actualment el Ripollès és la comarca amb l'índex de rebrot més alt de Catalunya superant els 780 punts.
L'augment de contagis a les escoles es tradueix també en un augment de la resta d'indicadors de la pandèmia. A l'espera de les dades que fa públiques cada tarda a Sanitat, a Catalunya el nombre de contagis confirmats s'acosta als 1.500 en les darreres 24 hores.
També puja el nombre d'hospitalitzats fins als 401, una xifra a la qual no s'arribava des del 7 d'octubre. D'aquests, 91 són a les UCI. La velocitat de contagi se situa en l'1,46 i el risc de rebrot puja 7 punts fins al 148. A més, a les darreres 24 hores s'han notificat 11 noves defuncions que eleven el nombre total de morts per Covid-19 a Catalunya, 24.072 persones.
Doncs precisament davant d'aquestes dades, la doctora Sílvia de San José, epidemiòloga i presidenta del grup per al seguiment científic de la pandèmia, aposta també per mantenir les mascaretes als patis de les escoles. Ho ha dit al programa Fet a Mida de la xarxa. David Amador.
L'epidemiòloga té clar que, malgrat tot, els infants s'han acostumat molt bé a les mascaretes. En aquest sentit, Sílvia de San José pensa que, davant aquest empitjorament de les dades de la pandèmia, l'ús a les escoles és encara necessari, sobretot dins de les classes.
Els nens estan molt acostumats, estan creixent amb mascaretes. Després, el difícil serà treure'ls. Però que no és un gran problema, sembla, en les escoles, a dins de la classe. Després és diferent quan estàs al pati, jugant, corrent, això és una altra situació que sembla que és molt possible de que es pugui estar sense mascaretes a fora, no? Però a dintre jo crec que s'han de mantenir.
D'altra banda, l'ampliació de l'ús del passaport Covid continua sobre la taula. Sílvia de San José, recordem, presidenta del grup per al seguiment científic de la Covid-19, ha dit també al Fet a Mida de la xarxa que segueixen valorant aquesta qüestió i que la setmana vinent hi haurà una decisió de consens avalada pels experts.
Atenció, però, al que ha descobert ara l'Institut IS Global. Les vacunes de Pfizer i Moderna poden generar anticossos que provoquen falsos positius de Covid. Es tracta d'un nou estudi que alerta d'aquesta troballa inesperada i que podria subestimar l'efectivitat dels vaccins. L'Institut demana ara un canvi en les proves diagnòstiques.
Segons les dades de l'estudi, aquests anticossos es troben en un percentatge considerable de persones vacunades amb Moderna, un 36%, i amb Pfizer, un 13%. Els resultats són rellevants quan a Salut Pública, ja que podria resultar en una sobreestimació de fallades vacunals, ja que un nombre considerable de casos es classificarien equivocadament com infeccions asimptomàtiques. És a dir, que aquests falsos positius de Covid podrien subestimar l'efectivitat de la vacuna enfront d'infeccions.
I en aquest context, Metges de Catalunya denuncia de nou la saturació de la primària. El sindicat parla d'una demanda descontrolada als CAPs que coincideix amb plantilles minvades i molt desgastades. Des de fa dues setmanes, les agendes dels metges de família s'han obert per complet i això ha fet augmentar la presencialitat dels usuaris, un fet que se suma a l'augment de proves diagnòstiques, més consultes per altres processos vírics i visites més llargues de pacients que feia temps que no veien el metge de família. Diana Bermejo.
Els metges ja preveien un creixement de la incidència Covid per aquesta tardor i aquest repunt ha arribat en un moment en què, a més, ha augmentat molt la presencialitat als centres d'atenció primària. Arriben més pacients i, a més, amb consultes més complexes que requereixen més temps d'atenció per part dels facultatius. Ho explica el doctor David Arribas, que és metge de família al Camp Mansó de Barcelona i vicesecretari general de Metges de Catalunya.
Una presencialitat que és diferent, que és una presencialitat d'usuaris que fa un any i pic, un any i gairebé dos anys, que no es visiten amb freqüència, per la qual que tenen una acumulació de necessitats assistencials molt important. Això vol dir que les consultes presencials que estan tipificades en uns 12 minuts poden durar perfectament mitja hora.
Des de Metges de Catalunya defensen el valor de la presencialitat per als pacients i per al però alerten que no s'està gestionant de manera correcta la demanda als CAPs, que segons el sindicat està descontrolada. Per això reclamen que es redimensioni la càrrega de treball que pot assumir cada metge per preservar la salut del professional i del pacient.
I atenció, una última hora, Salut Pública investiga l'origen d'un brot de legionel·losi declarat a Montmeló i Montornès del Vallès. Hi ha 26 afectats, 14 estan ingressats, 2 casos ja han estat donats d'alta, 10 no van requerir hospitalització. Els casos s'han detectat entre el 5 i el 18 de novembre.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Save the Children alerta que 7 de cada 10 casos amb infants víctimes d'abusos sexuals no tiren endavant als jutjats. A més, aquesta ONG denuncia el calvari judicial que pateixen els menors, que han de declarar 4 vegades de mitjana. Alguns processos s'allarguen fins a 5 anys. Jordi Casino.
Amb aquestes dades a la mà, Save the Children considera urgent l'especialització dels òrgans judicials, inclosos jutges i fiscals, per corregir aquestes anomalies. Segons l'anàlisi de l'organització, en gairebé 8 de cada 10 casos no es va gravar el testimoni del nen o la nena, l'anomenada prova preconstituïda, per evitar així que hagin d'acudir en persona al judici i reviure el trauma. Escolteu el testimoni d'una menor, la Sara, i Andrés Conde, que és el director general de l'ONG.
El informe de l'abogado de oficio me lo hicieron mal y después cuando conseguí tener abogado de oficio, el juez lo volvió a revisar todo mi caso y declaró prescripción de delito. Todo este año yo lo vi como una falta de delicadeza, una falta de sensibilidad. O sea, estaban tratando mi caso como si fuera un caso de deudas.
Tenemos que prevenir los abusos sexuales hacia la infancia, pero necesitamos un sistema judicial, necesitamos jueces y fiscales especializados en violencia contra la infancia.
De mitjana, els abusos comencen als 11 anys i 8 de cada 10 casos són perpetrats per persones de l'entorn de les víctimes.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Primeres assemblees de treballadors a la planta de Mahle a Vilanova després de l'anunci ahir del tancament d'aquesta factoria previst pel 28 de gener. El comitè d'empresa assumeix que el tancament és irreversible i avança que anirà a màxims a l'hora de negociar els acomiadaments o prejubilacions dels 350 treballadors que té a la factoria. Canal Blau, Pere Lobato.
La setmana que ve començarà la negociació entre direcció i treballadors de la planta de Mahle a Vilanova i la Geltrú. De moment, l'única informació és que la factoria, dedicada a la producció de components de l'automoció, tancarà definitivament el 28 de gener, degut, segons la direcció, a la transformació que està vivint la indústria automobilística. El comitè d'empresa assumeix que el tancament és irreversible i assegura que plantejarà una negociació de màxims perquè el tancament sigui el menys traumàtic possible per als 350 treballadors que es quedaran sense feina. Narcís Pineda és el president del comitè d'empresa de Mahle a Vilanova i la Geltrú i lamenta com s'ha plantejat el tancament.
És una deslocalització pura i dura. Nosaltres aquí fem pistons i segments del motor. I els pistons s'aniran a Polònia i els segments s'aniran a Portugal. Mahle sempre ha sigut una empresa que no ha reindustrialitzat, no és el seu tarannà. Ells compren i venen.
A més, els sindicats volen la implicació de les administracions perquè busquin nou comprador per a la factoria, una de les més importants a dia d'avui de la comarca, i així pugui mantenir d'una manera o altra la seva activitat.
I Deliveroo deixarà d'operar definitivament a Espanya el pròxim 29 de novembre.
La plataforma de repartiment de menjar a domicili deixarà d'operar a l'Estat el pròxim 29 de novembre i farà realitat la decisió que va anunciar a causa de la nova legislació espanyola, coneguda com la Llei Rider, que va entrar en vigor a l'agost amb l'objectiu d'acabar amb l'ús de falsos autònoms com a repartidors i que per això obliga a contractar-los com a assalariats. Deliveroo ha confirmat la data aquest dijous en un comunicat després de la consulta entre els seus treballadors sobre el moment del cessament de les operacions a Espanya.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau política, el Parlament continua en les negociacions pels pressupostos de la Generalitat. Els comuns s'han reunit amb el govern per explorar modificacions als comptes que els convencin de donar-los el vistiplau. És la segona trobada després que ahir el president aragonès els convidés a negociar en paral·lel amb la CUP, que continua sent el soci preferent, i amb qui el vicepresident Jaume Giró s'hi ha reunit aquesta tarda. Mont Carvajal.
Representants de Presidència i Economia i els diputats d'En Comú Podem, Joan Carles Gallego i Susana Segovia, han quantificat durant 2 hores i mitja les demandes dels verds. Són, bàsicament, inversió en trens, dentistes i psicòlegs públics, un nou pla de barris i reindustrialització verda. Les dues parts tornaran a parlar-la en les properes hores. Els comuns havien plantejat una esmena a la totalitat, però encara no l'han registrada i podrien desdir-se'n segons com vagin.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Mor un treballador atrapat en una premsa d'una planta de reciclatge de Granollers. L'accident laboral ha passat de matinada i ni el SEM ni els bombers han pogut fer res per salvar-li la vida. Ràdio Granollers, Marc Mosegui.
Aquest matí un operari de l'empresa Sebastià Llorenç, SL, ha patit un accident laboral del qual no ha pogut sobreviure al quedar atrapat a l'interior d'una premsa metàl·lica de grans dimensions. Els agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Granollers han rebut l'avís a les 6 del matí alertant d'un accident mortal a l'empresa de reciclatge, situada al polígon Font del Ràdium, al quilòmetre 18,9 de la C-17. Al lloc dels fets també s'han desplaçat els bombers i efectius al sistema d'emergències mèdiques de la Generalitat, on han pogut salvar la vida de l'operari de 38 anys i nacionalitat gambiana, i han certificat la seva mort. Ara aquests fets s'han posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball, que investigaran els fets i prendran les mesures corresponents. Cal destacar que des de l'any passat i malgrat la frenada econòmica que va suposar la pandèmia, les morts per accidents laborals han crescut a tot el país. Les causes més comunes són les caigudes des de gran alçada i quedar-se atrapat en les maquinàries de les empreses.
5.400 llars vulnerables s'han beneficiat en 4 anys d'ajudes de la Diputació de Barcelona per combatre la pobresa energètica. Gràcies al programa d'auditories energètiques, aquestes famílies han aconseguit reduir la factura d'aigua, llum i gas en 240 euros anuals. Carina Bellbé.
El 25% d'aquestes llars vulnerables són de famílies monoparentals i un 21% tenen més de 65 anys. A més, només el 18% tenen un contracte laboral. La resta són pensionistes o reben la renda mínima garantida. A més, el 70% són llars que no poden garantir una temperatura de confort a l'hivern. Gràcies a aquest programa de la Diputació han aconseguit reduir la factura energètica anual en un 30% de mitjana. Lluïsa Moret és la diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social.
S'estan desplegant moltes polítiques, però una d'elles és aquesta, que té una voluntat d'apoderar a les famílies, de doncs, dotar-los de recursos, d'eines i sobretot també de dotar-los de prendre consciència dels seus drets i de les seves de les actuacions que poden desplegar per justament tenir doncs, llars més, doncs, més dignes, però també llars més eficients energèticament.
Amb l'objectiu de proveir energia a les famílies vulnerables, la Diputació està donant a terme també un projecte pilot a Mataró de comunitats energètiques a través de la col·locació de plaques solars al poliesportiu municipal.
Doncs parlem precisament d'aquest projecte a Mataró, que és un dels municipis que s'ha beneficiat del programa de la Diputació de Barcelona. Mataró Audiovisual, Judit Peñaranda.
Mataró actua com a prova pilot del programa Auditories Energètiques de la Diputació de Barcelona. A principis d'any es té previst que l'Ajuntament instal·li plaques fotovoltaiques a la coberta de la pista poliesportiva de Cerdanyola per ajudar a reduir la factura energètica de les llars més vulnerables que hi hagi a un radi proper a l'equipament. La instal·lació preveu que es produeixin 142.250 quilowatts anuals d'energia i eviti l'emissió de 28 tones i mitja de CO2 a l'atmosfera. El regidor de Transició Energètica de l'Ajuntament de Mataró i també diputat d'Acció Climàtica, deia avui en una roda de premsa de la Diputació de Barcelona que aquest ha de ser el camí a seguir des de les administracions locals.
Lluita contra el canvi climàtic perquè emetem menys CO2, lluita contra la pobresa energètica perquè podem enviar energia directament a aquestes llars amb pobresa energètica. Si això no és el futur, no sé on estarà el futur, però el que sí que tinc clar és que aquest és el camí.
En un futur es té previst instal·lar plaques en 26 edificis públics per l'autoconsum i per crear comunitats energètiques a tota la ciutat.
En cultura, galeries d'art, museus, fundacions i d'altres organismes s'uneixen per crear la Setmana de l'Art. Amb l'impuls de les Galeries d'Art de Catalunya, del 25 de novembre al 3 de desembre s'oferiran un centenar d'activitats entre exposicions, visites guiades i conferències. Apropar les arts visuals als ciutadans i descentralitzar-ne l'accés són alguns dels principals objectius. David Navarro.
Durant la Setmana de l'Art es podran visitar 70 exposicions, 45 a museus, fundacions i centres d'art i 26 a galeries. També s'organitzen experiències com visites guiades a exposicions, rutes per galeries d'art o debats. Segons la presidenta de les Galeries d'Art de Catalunya, Mònica Ramon, la setmana vol fer visible el gran talent artístic que hi ha a Catalunya amb un projecte en el qual les iniciatives públiques i les privades es donen tot plegat a una trentena de localitats del país.
Hi ha molt talent a Catalunya, molt talent artístic, on hi ha espais que amb poc pressupost fan coses magnífiques, és a dir, el que vol el projecte és visibilitzar al màxim tot l'ecosistema de les arts visuals a Catalunya.
Algunes de les 115 activitats programades són l'exposició El Picasso de Josep Palau i Fabra a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, una visita guiada al Museu Raset de Cervià de Ter o l'exposició Salut de Perico Pastor a la Galeria de Sant Cugat del Vallès. Totes es poden consultar al web setmanadelart.cat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Mollerussa jugarà contra el Getafe de primera divisió en la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. A l'Europa, que també li podia tocar un equip de primera, es veurà les cares amb la Morevieta de segona a Cornellà. Nàstic, Sabadell, Girona i Espanyol jugaran en camp contrari. El Cornellà a Talavera de la Reina, el Nàstic a Linares, el Sabadell s'enfrontarà a l'Atlético Sanluqueño, el Girona davant el Calvo Sotelo Puertollano i l'Espanyol jugarà al camp del Solares Càntabra. En plana poliesportiva, avui tres equips catalans inicien el nou curs a l'Eurolliga femenina de waterpolo. El Centre Natació Mataró és a Berlín per començar la màxima competició continental. Mataró Audiovisual, Josep Maria Espà.
Avui a 8:45 del vespre debuten contra el Plebiscito de Pàdova, un dels tres rivals complicats que té el grup. Una de les jugadores, Anna Gual, valora les dificultats dels seus rivals.
Tenim un Pàdova, un Bullermen i un Juglo, que són equips molt forts, són jugadores amb experiència, ja sabem més o menys com juguen, però al final són unes italianes, unes gregues i húngares que quantifiquen a la piscina, van a tope i van a guanyar, òbviament. I després tenim el Nice i el Spandau, que potser a priori són una mica més fàcils, però a una fase d'Europa cap rival és fàcil.
L'objectiu amb el que es desplaça l'equip no és altre que la primera posició, sobretot, com explica el propi tècnic Dani Ballart, pensant en el futur immediat d'aquesta competició.
Cada primeres d'Europa ara mateix ens dona que el sorteig, que serà un sorteig lineal amb les tres equips que passen per cada grup, doncs ens doni un punt a favor de cara a les aspiracions, que com et dic, en aquesta segona fase quedarà entre les dues primeres per accedir als quarts de final, així que no va la badar i hem de quedar primeres. Si no ha de ser primeres, que sigui segones, però el nostre objectiu és ser primeres.
I és que a la segona fase de l'Eurolliga d'aquest proper mes de desembre ja hi entren els quatre equips participants a la darrera final a quatre.
Gràcies, Josep Maria Espà, des de Mataró Audiovisual. Mentre el Club Natació Sabadell juga a Portugal avui davant les anfitriones del Pacense, i el Club Esportiu Mediterrani ha guanyat aquesta tarda contra el Telecom de Budapest 10-8 en el grup que juga a Roma. Demà divendres entra en competició el Club Natació Terrassa, que juga la seva fase de grups a Grècia. Avui, en el món de la cistella en bàsquet, juguen el Cadí la Seu i l'Espart Girona.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La violència masclista no afecta només les dones.
La violència masclista afecta tota la societat.
Des de la Diputació de Barcelona treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
Implica-t'hi, forma part de la solució.
25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Pot ser l'entrepà de l'escola, que molts nens s'han tornat a oblidar. La nova pobresa, puc ser jo, pot ser tu. Ningú no està preparat per a la pobresa, però junts podem fer-li front. Del 19 al 27 de novembre, fes una donació a granrecapta.com, mercats, supermercats i petit comerç. Gran Recapta d'Aliments.
L'amor més desbocat conquerirà l'auditori i l'orquestra OBC el 19 i 20 de novembre, amb l'estrena mundial de Tres Amores Oscuros d'Enric Palomar, que comptarà amb Lídia Viñas Curtis, Pere Martínez, Marco Mezquida i Carles Marigó.
El programa, dirigit per Josep Cavaller, es completarà amb una selecció del ballet Cinderella de Prokófiev.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
El pèsol. El pèsol, Pisum sativum, pertany a la família de les leguminoses i el fruit que constreu a l'interior de la tavella. És ric en vitamines del grup B, vitamina C, proteïnes de fàcil digestió, hidrats de carboni, minerals com el calci, el ferro i el potassi i fibra. Gràcies a tots aquests nutrients, els pèsols són interessants per a la prevenció de la salut cardiovascular, pel sistema nerviós, per millorar el trànsit intestinal i per augmentar la sacietat. Els podeu comprar frescos, en conserva, congelats o secs, però cal tenir en compte que si els compreu frescos, per cada quilo de pèsols en gra que vulgueu, n'haureu de comprar 2 o 3 quilos amb tavella. Quan els peleu, és important que la tavella sigui ferma i estigui humida per dins. Es pot consumir de moltes maneres diferents, en cru, escaldat, bullit o saltejat, però sempre amb poca cocció. Podeu cuinar-los sols o afegir-los a plats de cereal, com l'arròs, o saltejar-lo amb ceba o en amanides per donar-li un toc cruixent, en cremes o fins i tot fer-ne hummus, que té una textura suau i dolça. Al ser ric en proteïna, també el trobareu en format texturitzat per a fer receptes vegetarianes com la lasanya o bolognesa, en format tempe o en pols per enriquir batuts. Aprofiteu per consumir-los frescos i gaudiu de l'activitat de desgranar el pèsol amb els petits de la casa, que a més de ser senzill, és força divertit.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Salut descarta treure les mascaretes als patis escolars i confirma que totes les activitats de Nadal a les escoles es faran a l'aire lliure. A Catalunya hi ha quasi 14.000 alumnes i professors confinats aquest dijous, 10.000 més que fa 10 dies. Montse Benent.
S'ha passat dels 16 als 86 grups confinats des del passat 8 de novembre. L'anunci sobre les noves mesures a les escoles l'ha fet la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà.
No està sobre la taula en aquests moments procedir a la retirada de les mascaretes, no? A més, tenim una població en les escoles, que és les persones, els nois i noies, nens i nenes, en tot cas, que no estan vacunats i, per tant, doncs, en aquests moments en què comunitàriament hi ha un increment dels contagis.
Les vacunes de Pfizer i Moderna poden provocar falsos positius de Covid, ho diu un estudi de l'Institut IS Global, que ara demana un canvi en les proves diagnòstiques.
Segons les dades, aquests anticossos es troben en un 36% en persones vacunades amb Moderna i en un 13% amb Pfizer. Els resultats són rellevants, ja que un nombre considerable de casos es classificarien equivocadament com a infeccions asimptomàtiques.
Metges de Catalunya denuncia de nou la saturació de la primària. El sindicat parla d'una demanda descontrolada als CAPs que coincideix amb plantilles minvades i molt desgastades.
Des de fa dues setmanes les agendes dels metges de família s'han obert per complet i això ha fet augmentar la presencialitat dels usuaris amb patologies més complexes. Així ho ha alertat des del sindicat el doctor David Arribas.
Una presencialitat que és diferent, que és una presencialitat d'usuaris que fa un any i pico, un any, gairebé dos anys, que no es visiten amb freqüència, per la qual que tenen una acumulació de necessitats assistencials molt important. Això vol dir que les consultes presencials que estan tipificades en un 12 minuts poden durar perfectament mitja hora.
7 de cada 10 casos amb infants víctimes d'abusos sexuals no tiren endavant els jutjats, ho diu un informe de Save the Children.
L'ONG denuncia el calvari judicial que pateixen els menors que han de declarar 4 vegades de mitjana. Alguns processos s'allarguen fins a 5 anys, ho ha explicat el director general Andrés Conde.
Tenemos que prevenir los abusos sexuales hacia la infancia, pero necesitamos un sistema judicial, necesitamos jueces y fiscales especializados en violencia contra la infancia.
L'Aldea és pionera en la posada en funcionament del servei de vigilància dels conreus de productes agrícoles.
Un servei que intenta minimitzar els robatoris en camps de conreu de síndria, garrofes i ara especialment de la carxofa.
En Posta Ràdio, Manel Ramon.
Està en actiu des del 2019, quan els va posar en funcionament per part de l'Ajuntament d'aquesta localitat del Baix Ebre. La seva funció és preventiva i desvasiva, un fet que s'ha fet notar, segons que explicava el propi alcalde de l'Aldea, Javier Roy.
Que molt contents d'haver-ho ficat, perquè sí que veiem des de feia molt de temps que existia una veritable problemàtica en els robatoris, sobretot estàvem parlant de l'Aldea, el tema de la síndria i de la carxofa.
En cultura, galeries d'art, museus, fundacions i d'altres organismes s'uneixen per manar de l'art amb l'impuls de les galeries d'art de Catalunya.
Apropar les arts visuals als ciutadans i descentralitzar-ne l'accés són alguns dels principals objectius, segons ha explicat la presidenta de les galeries d'art de Catalunya, Mònica Ramon.
Hi ha molt talent a Catalunya, molt talent artístic, on hi ha espais que amb poc pressupost fan coses magnífiques. És a dir, el que vol el projecte és visibilitzar al màxim tot l'ecosistema de les arts visuals a Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Pere Cladera, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica es manté tranquil·la a bona part del territori, el sol com a gran protagonista. Els núvols baixos o bancs de boira del nord de la Catalunya central han desaparegut i l'ambient és agradable al centre de la jornada. De fet, la majoria de valors màxims s'acabarà movent entre els 14 i 19 graus, els més elevats en punts de la costa o del prelitoral. De cara a demà divendres, doncs una situació molt semblant. Per tant, tranquil·litat, domini del sol, ambient fred a primeres hores del matí, de nou algunes glaçades o gelades en zones fondes de la depressió central, punts de les valls del Pirineu i del Prepirineu. El vent desapareixerà també de l'Empordà, sobretot del nord de l'Alt Empordà, i la tendència és que el sol torni a ser el gran protagonista. Per tant, ambient agradable al centre de la jornada, es repetiran els valors màxims, la majoria entre els 14 i els 19 graus, de nou els més elevats en punts de la costa o del prelitoral. De cara a dissabte sí que els núvols tendiran a augmentar. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Pere Cladera. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Vali. Millora el trànsit en aquesta xarxa viària en general, però encara parlem de problemes en aquest tram de l'autopista AP7 a la zona de Gelida. Recordem un accident ja fa estona, a primera hora de la tarda, encara provoca aturades ara de més de 6, gairebé 7 quilòmetres. Per tant, 7 quilòmetres de retencions, retencions importants en aquesta autopista AP7 entre Martorell i Gelida, i en sentit sud, en sentit Tarragona. A la C-59, al tram de Santa Perpètua, també hi tenim un accident. Aquí les aturades són com a molt d'un quilòmetre, en aquest punt de la C-59, zona de Santa Perpètua i en sentit nord. I a la resta de vies, ja per volum de trànsit, destaca la C-17, amb lentitud d'aturades un parell de quilòmetres a Parets del Vallès, en sentit nord, en sentit Vic, i també aturades molt puntuals ja a la mateixa AP7, a la zona de Barberà, i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut descarta ara treure les mascaretes als patis escolars i confirma que totes les activitats de Nadal a les escoles es faran a l'aire lliure. Tot plegat després que el nombre de grups confinats s'hagi disparat en els darrers 10 dies, passant dels 16 als 85. Ara mateix hi ha 13.758 persones confinades entre alumnes i professors.
Fa tan sols 10 dies n'eren només 4.000. Les xifres s'han disparat en les darreres dues setmanes, coincidint també amb l'augment de contagis en la resta d'àmbits. Per això el Departament d'Educació ha decidit fer marxa enrere i si en un inici el comitè d'experts havia avalat la retirada de la mascareta als patis escolars, finalment no serà així. L'anunci s'ha fet durant la presentació dels resultats de la primera enquesta que el govern català fa a mestres i professors.
Finalment, doncs, les mascaretes es quedaran als patis de les escoles i les activitats nadalenques, com dèiem, seran a l'aire lliure. Anna Ruiz.
Les circumstàncies actuals no afavoreixen canvis en els protocols i les mascaretes continuaran a les escoles. És l'anunci que ha fet avui la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà.
No està sobre la taula en aquests moments procedir a la retirada de les mascaretes, no? A més, tenim una població en les escoles, que és les persones, els nois i noies, nens i nenes, en tot cas, que no estan vacunats i, per tant, doncs, en aquests moments en què comunitàriament hi ha un increment dels contagis, no farem cap mesura que no sigui prudent en els centres educatius.
Gomà també ha ratificat que les festes escolars de Nadal se celebraran a l'exterior, al pati de les escoles. Els anuncis de l'educació coincideixen amb una incidència acumulada entre els nens de 0 a 9 anys de 146 casos per cada 100.000 habitants. En la població general, la incidència baixa fins a 104. Més de 13.000 alumnes catalans estan confinats. Fa 15 dies eren el 4.000. Els grups escolars confinats han passat de 14 a 85 en 10 dies.
Part d'aquests grups confinats, uns 400 alumnes i professors en total, es troben al Ripollès. Per això Salut té previst demà fer un nou cribratge massiu en dues escoles de la comarca. Ràdio Ripoll, Abril Xinxilla.
A causa de l'augment de contagis de la Covid-19 als centres educatius del Ripollès, Salut celebrarà demà un cribratge a dues escoles de la comarca. Actualment hi ha prop de 400 alumnes confinats. Les escoles on tindrà lloc el cribratge són la Badruna de Ripoll i l'Escola Pirineu de Can de Bano. En el cas de l'Escola Badruna hi ha 4 grups confinats, P5, segon, tercer i quart de primària. En total són 105 alumnes. Les PCR que es realitzaran durant el cribratge són voluntàries. Segons fonts del centre, els alumnes de secundària no se sotmetran a les proves en estar la majoria vacunats contra la Covid. A l'Escola Pirineu de Can de Bànol, els alumnes confinats són 118 i el procés serà el mateix que la Badruna, proves voluntàries que no implicaran el confinament fins a tenir els resultats. Hi ha altres centres educatius amb xifres elevades d'alumnes confinats, com l'Escola Tomàs Reguer de Ripoll amb una 70, l'Escola Joan Maragall de Ripoll amb 26 i l'Escola Doctor Robert de Camprodon amb 26. Actualment el Ripollès és la comarca amb l'índex de rebrot més alt de Catalunya, superant els 780 punts.
L'augment de contagis a les escoles es tradueix també en un augment de la resta d'indicadors de la pandèmia. Sanitat ha notificat aquesta tarda 6.315 nous contagis i 29 morts per Covid-19 en les darreres hores. A Catalunya, el nombre de contagis confirmats s'acosta als 1.500 en les últimes 24 hores.
També puja el nombre d'hospitalitzats fins als 401, una xifra a la qual no s'arribava des del 7 d'octubre. D'aquests, 91 són a les UCI. La velocitat de contagi se situa en l'1,46 i el risc de rebrot puja 7 punts fins al 148. A més, a les darreres 24 hores s'han notificat 11 noves defuncions que eleven el nombre total de morts per Covid-19 a Catalunya a 24.772 persones.
I atenció al que ha descobert ara l'Institut IS Global. Les vacunes de Pfizer i Moderna poden generar anticossos que provoquen falsos positius de Covid. Es tracta d'un nou estudi que alerta d'aquesta troballa inesperada i que podria subestimar l'efectivitat dels vaccins. L'Institut demana ara un canvi en les proves diagnòstiques.
Segons les dades de l'estudi, aquests anticossos es troben en un percentatge considerable de persones vacunades amb Moderna, un 36%, i amb Pfizer, un 13%. Els resultats són rellevants quan a Salut Pública, ja que podria resultar en una sobreestimació de fallades vacunals, ja que un nombre considerable de casos es classificarien equivocadament com a infeccions asimptomàtiques. És a dir, que aquests falsos positius de Covid podrien subestimar l'efectivitat de la vacuna enfront d'infeccions.
En aquest context, Metges de Catalunya denuncia de nou la saturació de la primària. El sindicat parla d'una demanda descontrolada als CAPs, que coincideix amb plantilles minvades i molt desgastades. Des de fa dues setmanes, les agendes dels metges de família s'han obert per complet i això ha fet augmentar la presencialitat dels usuaris, un fet que se suma a l'augment de proves diagnòstiques, més consultes per altres processos vírics i visites més llargues de pacients que feia temps que no veien el metge de família. Diana Bermejo.
Els metges ja preveien un creixement de la incidència Covid per aquesta tardor i aquest repunt ha arribat en un moment en què a més ha augmentat molt la presencialitat als centres d'atenció primària. Arriben més pacients i a més amb consultes més complexes que requereixen més temps d'atenció per part dels facultatius. Ho explica el doctor David Arribas, que és metge de família al Camp Mansó de Barcelona i vicesecretari general de Metges de Catalunya.
Una presencialitat que és diferent, que és una presencialitat d'usuaris que fa un any i pic, un any i gairebé dos anys, que no es visiten amb freqüència, per la qual que tenen una acumulació de necessitats assistencials molt important. Això vol dir que les consultes presencials que estan tipificades en uns 12 minuts poden durar perfectament mitja hora.
Des de Metges de Catalunya defensen el valor de la presencialitat per als pacients i per als metges, però alerten que no s'està gestionant de manera correcta la demanda als CAPs, que segons el sindicat està descontrolada. Per això reclamen que es redimensioni la càrrega de treball que pot assumir cada metge per preservar la salut del professional i del pacient.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Save the Children alerta que 7 de cada 10 casos amb infants víctimes d'abusos sexuals no tiren endavant els jutjats. A més, aquesta ONG denuncia el calvari judicial que pateixen els menors, que han de declarar 4 vegades de mitjana. Alguns processos s'allarguen fins a 5 anys. Jordi Casino.
Amb aquestes dades a la mà, Save the Children considera urgent l'especialització dels òrgans judicials, inclosos jutges i fiscals, per corregir aquestes anomalies. Segons l'anàlisi de l'organització, en gairebé 8 de cada 10 casos no es va gravar el testimoni del nen o la nena, la prova preconstituïda, per evitar així que hagin d'acudir en persona al judici i reviure el trauma. Escolteu el testimoni d'una menor, la Sara, i Andrés Conde, que és el director general de l'ONG.
El informe de l'abogado d'oficio me lo hicieron mal, y después cuando conseguí tener abogado d'oficio, el juez lo volvió a revisar todo mi caso y declaró prescripción de delito. Todo este año yo lo vi como una falta de delicadeza, una falta de sensibilidad. O sea, estaban tratando mi caso como si fuera un caso de deudas.
Tenemos que prevenir los abusos sexuales hacia la infancia, pero necesitamos un sistema judicial, necesitamos jueces y fiscales especializados en violencia contra la infancia.
De mitjana, els abusos comencen als 11 anys i 8 de cada 10 casos són perpetrats per persones de l'entorn de les víctimes.
I condemnats a un any de presó els propietaris del restaurant de Caldes de Malavella, on va morir una nena i 6 menors més van resultar ferits després de patir un accident amb un inflable l'any 2017. Fiscalia, acusacions i defensa han arribat a un acord que ha evitat el judici.
El tràgic accident va succeir quan, segons sembla, una ràfaga de vent va fer que es trenquessin els únics dos ancoratges que subjectaven la tracció a terra. L'inflable es va enlairar i es va arribar a desplaçar 39 metres fins al sostre del restaurant. La sentència conclou que van cometre una negligència perquè la tracció no estava ben subjecta i no complia amb les normes de muntatge, seguretat, ni supervisió, ni tenia la documentació oficial. Se'ls condemna a un any de presó i 5.400 euros de multa com a autors d'un delicte d'homicidi i 6 delictes de lesions per imprudència greu.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Primeres assemblees de treballadors a la planta de Mahle a Vilanova després de l'anunci ahir del tancament d'aquesta factoria previst per al 28 de gener. El comitè d'empresa assumeix que el tancament és irreversible i avança que anirà a màxims a l'hora de negociar els acomiadaments o prejubilacions dels 350 treballadors que té la factoria. Canal Blau, Pere Lobato.
La setmana que ve començarà la negociació entre direcció i treballadors de la planta de Mahle a Vilanova i la Geltrú. De moment, l'única informació és que la factoria, dedicada a la producció de components de l'automoció, tancarà definitivament el 28 de gener, degut, segons la direcció, a la transformació que està vivint la indústria automobilística. El comitè d'empresa assumeix que el tancament és irreversible i assegura que plantejarà una negociació de màxims perquè el tancament sigui el menys traumàtic possible per als 350 treballadors que es quedaran sense feina. Narcís Pineda és el president del comitè d'empresa de Mahle a Vilanova i la Geltrú i lamenta com s'ha plantejat el tancament.
És una deslocalització pura i dura. Nosaltres aquí fem pistons i segments del motor. I els pistons s'aniran a Polònia i els segments s'aniran a Portugal. Mahle sempre ha sigut una empresa que no ha reindustrialitzat, no és el seu tarannà. Ells compren i venen.
A més, els sindicats volen la implicació de les administracions perquè busquin nou comprador per a la factoria, una de les més importants a dia d'avui de la comarca, i així pugui mantenir d'una manera o altra la seva activitat.
I Deliveroo deixarà d'operar definitivament a Espanya el pròxim 29 de novembre.
La plataforma de repartiment de menjar a domicili deixarà d'operar a l'Estat el pròxim 29 de novembre i farà realitat la decisió que va anunciar a causa de la nova legislació espanyola coneguda com la llei Rider, que va entrar en vigor a l'agost amb l'objectiu d'acabar amb l'ús de falsos autònoms com a repartidors i que per això obliga a contractar-los com a assalariats. Deliveroo ha confirmat la data aquest dijous en un comunicat després de la consulta entre els seus treballadors sobre el moment de cessament de les operacions a Espanya.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau política, al Parlament continuen les negociacions pels pressupostos de la Generalitat. Els comuns s'han reunit amb el govern per explorar modificacions als comptes que els convencin de donar-los el vistiplau. És la segona trobada després que ahir el president aragonès els convidés a negociar en paral·lel amb la CUP, que continua sent el soci preferent i amb qui el vicepresident Jaume Giró s'hi ha reunit aquesta tarda. Mont Carvajal.
Representants de Presidència i Economia i els diputats d'En Comú Podem, Joan Carles Gallego i Susana Segovia, han quantificat durant 2 hores i mitja les demandes dels verds. Són, bàsicament, inversió en trens, dentistes i psicòlegs públics, un nou pla de barris i reindustrialització verda. Les dues parts tornaran a parlar-la en les properes hores. Els comuns havien plantejat una esmena a la totalitat, però encara no l'han registrada i podrien desdir-se'n segons com vagin les reunions.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Mor un treballador atrapat en una premsa d'una planta de reciclatge de Granollers. L'accident laboral ha passat de matinada i ni el SEM ni els bombers han pogut fer res per salvar-li la... Granollers, Barmosegui.
Aquest matí un operari de l'empresa Sebastià Llorenç SL ha patit un accident laboral del qual no ha pogut sobreviure al quedar atrapat a l'interior d'una premsa metàl·lica de grans dimensions. Els agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Granollers han rebut l'avís a les 6 del matí alertant d'un accident mortal a l'empresa de reciclatge, situada al polígon Font del Ràdium, al quilòmetre 18,9 de la C-17. Al lloc dels fets també s'han desplaçat els bombers i efectius al sistema d'emergències mèdiques de la Generalitat, quan han pogut salvar la vida de l'operari de 38 anys i nacionalitat gambiana i han certificat la seva mort. Ara aquests fets s'han posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball, que investigaran els fets i prendran les mesures corresponents. Cal destacar que des de l'any passat i malgrat la frenada econòmica que va suposar la pandèmia, les morts per accidents laborals han crescut a tot el país. Les causes més comunes són les caigudes des de gran alçada i quedar-se atrapat en les maquinàries de les empreses.
Més coses, l'Aldea és pionera en la posada en funcionament del servei de vigilància dels conreus de productes agrícoles, un servei que intenta minimitzar els robatoris en camps de conreu de síndria, garrofes i ara especialment de la carxofa. En Posta Ràdio, Manel Ramon.
Un servei pioner a Catalunya ha iniciat ja una nova campanya d'hivern. Està en actiu des del 2019, quan els va posar en funcionament per part de l'Ajuntament d'aquesta localitat del Baix Ebre. La seva funció és preventiva i dissuasiva, un fet que s'ha fet notar, segons que explicava el propi alcalde de l'Aldea, Xavier Roy.
Que molt contents d'haver-ho ficat, perquè sí que veiem des de feia molt de temps que existia una veritable problemàtica en els robatoris, sobretot estàvem parlant de l'Aldea, el tema de la síndria i de la carxofa, però ara també s'ha afegit els dos últims darrers anys en el tema de la garrafa. Llavors, pues, nosaltres fiquem un servei alternatiu que es complementa tant en la Guàrdia Municipal com en els Mossos, com en la mateixa Guàrdia Civil.
En aquest servei pioner de vigilància es destina una partida anual, un servei que se n'ocupa de diferents conreus. Ara, en aquesta època, del conreu especialment de la sempre preuada carxofa de l'Aldea.
I un darrer apunt abans de cultura. L'exdirector de l'Institut del Teatre ha parlat avui de nou des de les acusacions per suposat assetjament i abusos sexuals i ho ha fet per negar els fets. Joan Uller ha aprofitat també per acusar el diari Ara de calúmnies.
9 mesos després de la publicació de l'article, Uller ha assegurat que disposa de dades i testimonis que contradiuen el reportatge i ha anunciat que presentarà una queixa al Col·legi de Periodistes contra els periodistes de l'Ara i també contra els del diari digital El Nacional perquè n'avaluï el tractament. Tot i això, ha decidit no portar el cas a la justícia.
Mai, en tota la meva vida professional, no he mantingut cap mena de relació d'índole sexual ni sentimental amb cap alumne, ni he donat cap paper a cap actriu ni actor a cap mena, a canvi de cap mena de favor de qualsevol tipus. I qui m'hagi acusat d'això ha incorregut en calúmnia. Si en tot aquest afer hi ha hagut alguna víctima, potser el més perjudicat és de jo. He perdut feina i credibilitat.
Uller ja va reivindicar el dret a la presumpció d'innocència pocs dies després de la publicació de l'article. El cas va aixecar protestes d'alumnes i exalumnes que van demanar la dimissió de la directora del centre Magda Puyó. Finalment, Puyó va acabar deixant el càrrec.
En cultura, galeries d'art, museus, fundacions i d'altres organismes s'uneixen per crear la Setmana de l'Art amb l'impuls de les galeries de Catalunya. Del 25 de novembre al 3 de desembre s'oferiran un centenar d'activitats entre exposicions, visites guiades i conferències. Apropar les arts visuals als ciutadans i descentralitzar-ne l'accés són alguns dels principals objectius. David Navarro.
Durant la Setmana de l'Art es podran visitar 70 exposicions, 45 a museus, fundacions i centres d'art i 26 a galeries. També s'organitzen experiències com visites guiades a exposicions, rutes per galeries d'art o debats. Segons la presidenta de les Galeries d'Art de Catalunya, Mònica Ramon, la setmana vol fer visible el gran talent artístic que hi ha a Catalunya amb un projecte en el qual les iniciatives públiques i les privades es donen tot plegat a una trentena de localitats del país.
Hi ha molt talent a Catalunya, molt talent artístic, on hi ha espais que amb poc pressupost fan coses magnífiques. És a dir, el que vol el projecte és visibilitzar al màxim tot l'ecosistema de les arts visuals a Catalunya.
Algunes de les 115 activitats programades són l'exposició El Picasso de Josep Palau i Fabra a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, una visita guiada al Museu Raset de Cervià de Ter o l'exposició Salut de Perico Pastor a la Galeria de Sant Cugat del Vallès. Totes es poden consultar al web setmanadelart.cat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actuativa. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Mollerussa jugarà contra el Getafe de la primera divisió en la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. A l'Europa, el conjunt barceloní, que també li podia tocar contra un equip de primera, es veurà les cares amb la Morevieta de segona A. Cornellà, Nàstic de Tarragona, Centre d'Esport Sabadell, Girona i Espanyol jugaran en camp contrari, al Cornellà, a la Vera de la Reina, al Nàstic, a Linares, al Sabadell visitarà l'Atlético Sanluqueño, al Girona jugarà davant el Calvo Sotelo Portollano i l'Espanyol ho farà al camp del Solares Càntabra. En plana poliesportiva, avui tres equips catalans inicien el nou curs a l'Eurolliga Femenina de Waterpolo. El Centre Natació Mataró juga aquest vespre a Berlín. Com arriba el conjunt de la capital del Maresme? Mataró Audiovisual, Josep Maria Espà.
Avui a 8:45 del vespre debuten contra el Plebiscito de Pàdova, un dels tres rivals complicats que té el grup. Una de les jugadores, Anna Gual, valora les dificultats dels seus rivals.
Tenim un Pàdova, un Bullermen i un Zuglo, que són equips molt forts, són jugadores amb experiència, ja sabem més o menys com juguen, però al final són unes italianes, unes gregues i húngares que quantifiquen a la piscina, van a tope i van a guanyar, òbviament. I després tenim el Nice i el Spandau, que potser a priori són una mica més fàcils, però a una fase d'Europa cap rival és fàcil.
L'objectiu amb el que es desplaça l'equip no és altre que la primera posició, sobretot, com explica el propi tècnic Dani Ballart, pensant en el futur immediat d'aquesta competició.
Cada primeres d'Europa ara mateix ens dona que el sorteig, que serà un sorteig lineal amb les tres equips que passen per cada grup, doncs ens doni un punt a favor de cara a les aspiracions, que com et dic, en aquesta segona fase queda entre les dues primeres per accedir als quarts de final, així que no va la badar i hem de quedar primeres. Si no ha de ser primeres, que sigui segones, però el nostre objectiu és ser primeres.
I és que a la segona fase de l'Eurolliga d'aquest proper mes de desembre ja hi entren els quatre equips participants en la darrera final a quatre.
Gràcies, Josep Maria Espà. Des de Mataró Audiovisual, el Club Natació Sabadell juga a Portugal avui davant les anfitriones del Pacense i el Club Esportiu Mediterrani ha guanyat aquesta tarda el primer partit contra el Telecom de Budapest per 10-8. En el grup que juga a Roma, precisament demà s'enfrontaran al conjunt italià, a l'equip anfitrió. I demà divendres entra en competició el Club Natació de Rassa, que juga la seva fase de grups a Grècia. En bàsquet, el Cadí, la Seu i l'Espart Girona, en zona de privilegi a la Lliga Femenina de Bàsquet, amb 5 victòries i 2 derrotes, tenen avui nou partit, nou compromís.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.